Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ja ens situem a 11:45. Seguim aquesta taula de redacció d'aquest dimecres. I ara parlem de cinema, va, una mica de cinema, amb el més nou de Woody Allen, que es diu així, Coupe de Chance.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage. Parce qu'un mariage réussi, ça se travaille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée. Ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience.
Fanny? Fanny Moreau?
Que aquest, ara parlarem de música també, eh? Música i Woody Allen.
Sí.
Coupe de Chance és la 50a pel·lícula de Woody Allen i es diu que podria ser la darrera de la seva trajectòria. Sí, sí, Vallejo, és que has fet uns ulls a dir 50, eh?
És que, i una per any, no?
Oh.
Ara s'ha esperat una mica més, em sembla, fer
aquesta.
A veure...
Però,
sí, sí,
una bona feinada. S'ha setembre, amb un repartiment exclusivament francès. Encapçalat, ara m'hauríeu de valorar mi el meu francès.
Va,
per la Lou Delange, de Valérie Le Mercier, i el Nils, no és francès, eh? Snyder. La cançó, anava a dir, a la pel·lícula Coupe de Chance, torna, per tant, a l'estil dur i cru de Match Point. L'heu vist o no, Match Point, vosaltres?
Oh, sí, bona.
Amb la història, recordeu, de dos joves que casualment es troben i, clar, aquesta connexió deriva en adulteri i, finalment, ai, en crim. Clar, de moment s'ha anunciat la data d'estrena, com dèiem, a França, país de la producció, el proper 27 de setembre. Per parlar de la 50a proposta del controvertit director, que recordem, ara ho dèiem...
87 anys.
87 anys. És un plaer saludar aquesta hora el Juan Silvestre, que és director digital de la revista Fotogrames. Juan, bon dia, buenos días. Gràcies per atendre la trucada al magazín.
Bon dia, buenos días. Un placer estar de nuevo con vosotras.
A ver, Juan, explícanos un poco. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha semblat el tráiler de Coupe de Chance?
Bueno, el tráiler realmente... Es una película que efectivamente, como muy bien habéis dicho, recuerda mucho a Match Point, esta cosa que tiene él a veces de hacer thrillers románticos, ¿no? Que mezcla un crimen con un romance, con un enredo cómico y tal. Entonces, es muy en su estilo, con actores, es verdad que no tiene grandes estrellas esta vez, que es habitual que él tenga de vez en cuando alguna gran estrella. Y bueno, pinta muy bien. Lo que pasa es que el problema de esta película es que no sabemos si va a estrenarse más allá de Francia. Efectivamente, como también habéis dicho bien, el 27 de septiembre es la fecha de estreno en Francia. Pero bueno, como sabéis, él tiene ciertos problemas a la hora de encontrar distribución, en Estados Unidos, por supuesto, y cada vez más en distintos países de Europa.
Claro, no, estava pensant amb el que ens estàs explicant, bueno, perquè és molt interessant, no?, que aquesta pugui ser la darrera pel·lícula, no?, de Woody Allen i que no pugui arribar, diguéssim, en principi, a tot el món. Clar, nosaltres ja coneixíem, no?, que l'actor sent predilecció per París, però de moment no s'ha fet cap passe de premsa. T'han arribat rumors de com podria ser? Si està bé, si no està bé...
Yo creo que se ha hecho algún pase como para distribuidores, entonces sí que es verdad que nadie ha hablado de una obra brillante, y también es cierto que un cineasta como Woody Allen tiene una trayectoria bastante regular, excepto algunos picos de películas, obviamente, que todos conocemos, pero bueno, él suele moverse siempre en un ámbito que son películas muy amables, muy fáciles de ver, muy divertidas, que entretienen y que suelen gustar al público. Es cierto que llevaba 3 años sin rodar nada Woody Allen, que esto es muy raro, porque como bien habéis dicho, iba una película por año prácticamente. Entonces, bueno, también es verdad que se ha comentado mucho que podría ser su última película, pero luego, bueno, ha habido gente de su equipo que también ha dicho que no, que va a seguir rodando. Bueno, hay un poco como informaciones muy confusas alrededor de Coupe de Chance.
¿Y tú qué crees, Juan? ¿Qué pasará? ¿Será la seva última película o no?
Bueno, yo creo que no. Yo diría que no, porque creo que para una última película él tiene que despedirse por todo lo alto, ¿no? Y creo que es una película que seguramente esté muy bien y sea muy coherente con su filmografía y sea una película regular en ese sentido, pero bueno, yo diría que para su última película apostaría por algo como con estrellas, ¿no? Por lo menos que tenga alguna estrella más.
Deixa'm pensar també, perquè ara darrerament també és el que dèiem, hi ha hagut aquesta gran polèmica que sempre com que no, està al costat de Woody Allen. Tu creus que treballar amb Woody Allen segueix sent un tema delicat per molts actors i actrius, Juan, o no?
Sí, 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 lo és, sí, lo és. Lo es, y bueno, de hecho siempre está esta cosa, ¿no? De que muchos actores y actrices le han dicho que no. Luego los que trabajan con él, las que trabajan con él, sobre todo, siempre están envueltas un poco en polémica, que es lo que le pasó a Elena Naya en el Festival de Rifkin, la última que se estrenó en España. Y bueno, salieron muchísimas declaraciones, porque por lo visto el rodaje, según se decía, fue un infierno, le trataba mal. Luego ella explicó realmente que bueno, que la forma que tenía era a lo mejor a veces de dirigirse era, que podía parecer un poco violenta, pero que para nada, que ella estaba muy contenta, que volvería a repetir. Bueno, yo creo que sí, que hoy día es un tema decirle que sí a Woody Allen.
Escucha, perquè ens puguem fer una idea, i ens interessa molt la teva opinió, Juan. Què ha significat Woody Allen per la història del cinema contemporani?
Bueno, a ver, es que claro, yo siempre con estas cosas creo que hay que aprender a separar un poco la persona del artista, ¿no? Y en este caso Woody Allen es una parte fundamental de la historia del cine. Bueno, aparte de que es un señor que tiene 4 Oscars, que es el que más nominaciones ha tenido a los Oscars a Mejor Guión Original, que esto es muy complicado y hay que valorarlo mucho. Bueno, él es una parte fundamental de la historia del cine. Él es historia del cine, y sin él la historia del cine pues no habría existido. Él tiene grandísimos títulos. Bueno, es un clásico, es historia, y desde luego, claro que sí, ahí está su contribución absolutamente fundamental.
Ara que deies dels Oscars, diria, ara segur que tu saps, Juan, que mai ha anat assistit a una cerimònia dels Oscars a rebre el preuat guardó. És així o no, Juan?
Yo creo que ha ido una vez.
Ah, un cop.
Una vez solamente. Solamente fue una vez, pero sí. Y esto además lo contaba él en sus memorias, que si no la habéis leído, os la recomiendo, porque la verdad es que está muy bien y te da otra visión también de la figura de Woody Allen. Y esto lo contaba él, que uno de los primeros, yo creo que el de Annie Hall, que fue el que recibió además por mejor dirección, pues desde casa, tranquilamente viéndolo. O sea, él es verdad que tiene esta cosa que nunca ha querido mostrarse públicamente. Y yo solo lo he entrevistado una vez en San Sebastián cuando hizo Rifkin Festival, y es verdad que, bueno, tiene esta cosa que le ves como un poco tímido, mira para abajo todo el rato. Bueno, hay algo que sí que tiene sentido, ¿no? Esto de que no haya ido nunca a recoger un Oscar, porque él tiene esta personalidad.
O sigui, que encaixa amb aquesta personalitat que deies, no, Juan? Que el tens ben a prop.
Sí, sí.
Pel·lícula preferida fins a dia d'avui, abans de que puguis veure Cop de Chance, quina és?
Pues mira, yo te diría Misterioso Asesinato en Manhattan.
Mira, escolta, tot coincideix. Olga Vallejo, tu també,
jo és la que he vist més vegades.
La pel·lícula, Harke, tu què?
També m'encanta.
Sí?
Match Point també m'agrada molt, eh?
A veure.
Sí.
Home, i Dies de Ràdio també, eh?
Sí, Annie Hall, bueno.
També.
És que tiene muchas, però jo sempre me quedo con Misterioso Asesinato en Manhattan, que parece brillante.
Doncs, Juan Silvestre, moltíssimes gràcies per haver entrat avui a la Part Magazine del matí a Ràdio Estel, director digital de la revista Fotogrames. Hem fet aquest review, diguéssim, de la trajectòria de Woody Allen. Gràcies, que vagi molt bé, Juan.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un abrazo.
Sempre és un plaer conversar amb el Juan Silvestre. I fixa't, a veure, Harke, Woody Allen, clar, dèiem ara que és un enamorat de París, però també va tenir un idili amb la ciutat de Barcelona.
Sí, va ser l'any 2008, durant el rodatge de Vicky Cristina Barcelona.
Por vuestro verano en Barcelona. Encargó a este pintor una serie de cuadros.
Recordeu aquesta pel·lícula o no?
Home, i tant, Scarlett Johansson.
Exacte, Scarlett Johansson, Javier Bardem i Penélope Cruz, una pel·lícula sobre amor, desamor, passió, enveja, rodada a Barcelona, però també a Oviedo i a Avilés. I aprofitant que ahir es va presentar el tràiler, com dèiem, d'aquest Cop de Chance, avui volem parlar amb un gran músic català que comparteix la seva passió per la música, amb Woody Allen, que ens ha cridat molt l'atenció. I que, atenció, ha tingut la sort, si no ens equivoquem, com a mínim, de conèixer-lo personalment, i que també el va decidir ajudar a decidir a comprar un instrument musical a Nova York. Vas tocar també amb ell, per exemple, a l'hotel Carlyle de l'Avinguda Madison de Nova York. Òscar Font, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
No sé, explica'ns una mica com vas arribar a conèixer Woody Allen.
Bé, jo anava a Nova York per comprar un clarinet, realment, un clarinet del sistema Albert, que és un sistema de digitació diferent de l'habitual. I un cop a Nova York vaig trobar en una botiga un parell de clarinets, un afinat amb si bemoll, l'altre afinat amb do. No sabia ben bé quin dels dos havia de ser, i vaig pensar, a qui li podies preguntar això, que pogués solucionar el tema? Estava a la ciutat de Nova York, l'única persona que coneixia que tocava aquest clarinet era en Woody Allen. I vaig pensar, doncs pues intenta-ho.
Tira d'agenda. Ho estàs dient, en seriós?
Sí, així mateix. El noi el tenia i sabia que els dilluns ell tocava a Nova York. En aquell moment encara no estava a Hotel Carlyle, estava en un local que es deia Michael's Pub, el carrer 48, penso que és prop de Times Square. Vaig anar allà i vaig tenir la sort, doncs, que han acabat el concert, doncs em va poder atendre 5 minuts, vam estar parlant, i fins i tot després ens vam començar a cartejar, i li vaig enviar fotografies, i no sé què, després em va atendre, després, i al final vam acabar, doncs, jo escrivint llibres sobre la seva faceta de músic de jazz, i bé, no et diria una amistat, però sí que bé, ens vam conèixer, vam tocar junts, i va ser...
Però escolta, meva Pams, com és aquesta primera aproximació a Woody Allen, en aquest Michael's Pub? És a dir, acaba el concert, i tu t'adreces amb ell, i ell com reacciona, i com és aquesta primera trobada?
No va ser fàcil. Jo, de fet, no havia demanat, no tenia ni reserva, i es veu que s'havia de reservar. Mm. Vull dir que no, tenia fatal per conèixer aquest senyor. Total, que el senyor Gil West, un senyor que era el propietari del Michael's Pub, em va dir, si vols, no tinc taula per tu, però pots estar contra la paret, al final de tot de la sala,
sí.
Has de consumir, això sí, però va veure el negoci, va escolta, tenia allò ple de gent i el que volia era fer calés. I va dir, pues mira, escolta, si li està bé estar de peu en aquest senyor, que s'estigui de peu.
Endavant.
I em va posar allà al costat d'una porta, que era la porta del magatzem, i jo estava allà amb la meva beguda, de peu, escoltant el concert.
Però estaves nerviós o no, pensant, ara li hauré de dir?
Jo no, gens no, nerviós, perquè veia impossible accedir-hi. Llavors, sí, realment va haver un moment que va sortir aquell senyor, va anar a l'escenari, obrint-se pas entre centenars, dos centenars potser de persones que hi havia allà dintre, tots apretats, i va començar a tocar. I han acabat del concert, doncs... tot de gent va començar a apropar-se i a fer-se fotografies, a demanar-li autògrafs. Jo estava al final de la sala, impossible del tot. Vaig pensar, és que aquest senyor no el coneixeràs mai. Ha estat bé, he vist el concert, m'ha anat la mar de bé. Vaig veure que ell s'aixecava, s'obria pas entre la gent per marxar, anava signant autògrafs, li anaven fent fotografies, se'l veia bastant molest. La veritat és que estava bastant empipat amb tot aquell... No empipat, però sí que...
No, però incòmode.
Una mica el que ha explicat el Juan Silvestre, no? Tu creus que aquesta personalitat,
sí,
no?
Sí, és una persona discreta. Clar. I tot aquest enrenou
doncs,
la tabalava. I vaig veure que s'apropava cap on era jo, vaig veure, encara li podràs dir alguna cosa, però també em sabia greu, perquè soc una persona també que no m'agrada molestar la gent, i quan veus que l'està molestant, però ell anava obrint-se, i cada vegada el tenia més a prop. Tan a prop que fins al punt de que el vaig tenir davant, perquè havia de sortir per la porta del magatzem on estava jo.
Llavors,
estava, sense saber-ho, m'havia col·locat
perfecte.
En un lloc perfecte.
Però tenim a dues persones molt vergonyoses, en principi.
Sí,
no?
Però un cop el vaig tenir davant, doncs, evidentment, li vaig preguntar, dic, escolti, he vingut a Nova York a buscar un clarinet, no el vull molestar, però he trobat un parell de clarinets i no sé quin ha de ser. Un clarinet de... Li parlava d'una cosa que amb ell el va connectar amb allò. Això de que una persona que vingués des de l'altra punta del món a buscar un clarinet, ell s'hi va veure bastant identificat amb, no? amb la història, i em va dir, passa. I em va fer passar en el magatzem. I allà vam estar parlant una estona, em va ensenyar el seu clarinet, em va explicar no sé què, i vam poder parlar una estona, i el dia següent, i em va dir, escolta, i quan el compris ja m'enviaràs una fotografia o em dius alguna cosa? I sí, li vaig enviar informació a l'adreça que em va dir, que és el Manhattan Film Center, que era la seva productora en aquell moment, i després em va contestar, i vam començar d'aquesta manera una petita relació, i fins al dia d'avui, bueno, fins al dia d'avui no, perquè ja no ens diem res, però sí.
Home,
que...
Home, però Déu-n'hi-do.
Però això era amb carta, a més a més, o sigui, tens
cartes
escrites
amb
mà per Woody Allen.
Sí, tinc cartes. I això era a mà, i...
I com és la lletra de Woody Allen?
Una lletra molt normal. Si heu vist l'autògraf, veureu una lletra molt normal. No passa
res. S'entén bé.
És de metge, diguéssim.
No, no és de metge, però us hauria d'enviar això ara. Us hauria d'enviar una fotografia, perquè ho
veiéssim. Ah, doncs mira. Doncs sí. Mira, si ens envies, nosaltres tenim aquesta curiositat.
I bé, la veritat és que una relació, no d'amistat, però després jo he anat allà, quan he fet algun d'aquests llibres que he fet, li he portat el llibre. Després un dia vaig trobar un clarinet, que és el model que a ell li agradava, el vaig comprar un clarinet a Milà, i li vaig portar i li vaig regalar un clarinet. Ell va estar encantat, llavors em va convidar a sopar aquell vespre, em va venir el metge i diu, el convida a sopar el que vostè vulgui.
Carai.
I dic, clar, aquella nit, bueno, em va convidar, a més anava amb amics, ens va convidar tots.
A tots?
I llavors va ser com un... la nit que et va convidar a sopar el Woody Allen.
Això no pot dir tothom, eh?
No, home, no.
I, sí, sí, va ser una cosa així.
Escolta'm, i clar, quan ell va venir a rodar, la pel·lícula es va estrenar el 2008, però suposo els anys posteriors, el 2007, va venir aquí a Barcelona a rodar Vic i Cristina a Barcelona, també es va tornar a posar en contacte amb tu, no?, perquè buscava un local per tocar.
Sí, de fet va ser l'Eddie Davis, que en pau descansi, va morir durant la pandèmia, el director de la seva orquestra, el director musical, el bangista, un senyor grassonet molt alegre. L'Eddie Davis és el que em va trucar i em va dir, escolta, vindrà el Woody Allen a filmar una pel·lícula i li interessa trobar algun local on poder tocar, un cop a la setmana. Doncs jo amb aquesta informació vaig anar a parlar amb el director de l'hotel Casa Fuster, fa 5 directors enrere, un senyor que es deia Òscar Casasnovas, i va ser molt amable, va entendre molt bé el què, i em va dir que ho proposaria a la direcció o la propietat de l'hotel. El propietari de l'hotel, un senyor de Granada, va estar encantat, tot i que no les tenia totes, perquè a Granada això del Woody Allen els hi sona més, no tan proper com aquí a Barcelona, que sembla que hi tenim un desfici amb aquest senyor. Doncs van decidir comprar un piano i esperar que vingués el senyor Woody Allen. I sí, el senyor Woody Allen, un cop a la setmana, mentre va estar a Barcelona, venia a l'hotel i teníem cues des de la porta de l'hotel Casa Fuster fins a l'entrada al carrer Còrsega, perquè cada nit venia la gent, perquè no sabíem quina nit vindria. I llavors cada nit estava a veure quin dia vindrà. Sí, val a dir que teníem dos dels músics, l'Eddie Davis, el director de l'orquestra, i el pianista, el Conal Fox, els teníem allà a pan i cuchillo, diguem-ne, a full board, que en diuen a l'hotel, full board, durant 2 mesos, i cada nit doncs teníem un concert amb música de les pel·lícules de Woody Allen, interpretat per aquests senyors, i la nit que venia amb Woody Allen, doncs fantàstic.
Això és fascinant, Òscar.
És fascinant. També ens deien que podia alguna nit haver vingut potser el Javier Bardem, o la Penélope Cruz, o la
Scarlett Johansson.
Mm-hmm. Clar, allò estava ple de gent pensant que alguna nit vindria
podria
alguna d'aquestes
algun,
estrelles, i realment, bueno, el Woody Allen sí que venia, però dels altres no sé si van arribar a venir. El que sí que és clar és que cada migdia, o quasi cada migdia, teníem el Woody Allen a l'hotel tocant, i la gent no ho sabia i no hi havia ningú.
Què
I tu entraves a fer un cafè a l'hotel, a Casa Fuster, al migdia, cap a les 3 o les 4, i hi havia el Woody Allen.
Aquestes coses ens les has de dir, Òscar.
Cada dia.
Ens vas de xivar, això. Torna aquí a Barcelona... Escolta, per cert, que la teva... devien anar molt bé els concerts, perquè la teva relació amb Casa Fuster segueix fins a dia d'avui.
Correcte, ja fa 15 anys que hi treballo allà, feliçment. La veritat és que és un lloc fantàstic per treballar, m'han posat totes les facilitats, i els hi porto la programació dels dijous. Ja tenim el Cafè Vianès, que hi tenim el club de jazz del Cafè Vianès, i on oferim doncs aquest tipus de jazz més clàssic, més tradicional.
Òscar, i està obert a tothom.
Obert a tothom. Cal fer reserva, evidentment, però està obert a tothom, i cada dijous podreu gaudir d'un concert de jazz.
No sé si a Woody Allen també... És que l'Òscar té molts...
Té molts,
no sé si a Woody Allen li has mostrat alguna de les teves màquines, com per exemple Enigma.
Ostres, mira, el màquina Enigma...
Però això, quanta gent al món té una màquina Enigma?
A Espanya n'hi ha dues. Una que està al Museu de l'Exèrcit, a l'Alcázar de Toledo, i l'altra, la que tinc jo a casa. Sí que n'hi ha unes 27 ara mateix a Espanya, també, però és un model anterior al utilitzat a la guerra, a la Segona Guerra Mundial. És un model que es va utilitzar a la Guerra Civil Espanyola, i és una màquina Enigma que fins i tot es venia en els diaris, i la podien comprar empreses, sucursals bancàries, llocs així. Però no és l'Enigma que es va utilitzar a la Segona Guerra Mundial. Del model de la Wehrmacht, utilitzat per la infanteria, per la Luftwaffe, també el mateix model, l'Enigma 1, que es diu, d'aquest model només n'hi ha dues a Espanya, i una, doncs, feliçment, la tinc a casa, sí.
Doncs ens han quedat molts temes pendents,
Val a dir que per comprar aquesta màquina Enigma vaig haver de vendre coses, i una de les coses que vaig vendre és un clarinet que li havia comprat al Woody Allen.
Així tanquem el cercle.
Així tanquem el cercle.
Escolta,
sí.
I Òscar, tu creus que serà l'última pel·lícula de Woody Allen o no?
Jo penso que tranquil·lament pot ser l'última pel·lícula. Jo no estic gens d'acord amb el senyor director de fotogrames que diu ha de ser una pel·lícula d'estrelles, de por todo lo alto. El Woody Allen passa de tot. Vull dir, si és l'última, se li en refum, diguem-ne. Ell, vull dir, és un senyor que no li interessa quedar bé amb ningú ni res. Vull dir, tranquil·lament, un dia pot tancar barraca i dir passo de tot i fins aquí.
Si t'ho diuen alguna carta, si et dona la primícia o l'exclusiva, ja saps que aquesta casa tenim micròfons oberts per tenir l'exclusiva.
Si m'assabento d'alguna cosa...
Exactament. Doncs, Òscar Font, moltíssimes gràcies per venir aquest matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres. Ràdio Estel, amb Mercè Raga.